Hi ha hagut un munt de cites en aquest cap de setmana esportiu. Les repassem amb el David Domingo, que ha estat el cas de pràcticament totes aquestes cites que ens ha portat l'esport andorrà aquest cap de setmana. N'hi ha hagut de molt felices, n'hi ha hagut de no tant, n'hi ha hagut de més sorprenents, n'hi ha hagut de menys, però el David Domingo ens les porta totes, eh? Ens les porta totes molt bé de preu, perquè estava avui d'oferta el David, eh? Bon dia, David.
Què tal, com estem?
Doncs encantats d'escoltar-te.
Doncs començarem parlant del Morabanc Andorra, de bàsquet, d'una altra victòria, una més, sensacional, 85-82, dotzena victòria a casa al poliesportiu per un Morabanc Andorra que manté la vuitena posició, posició de playoff, la darrera que dona accés a la lluita pel títol. En un partit que va començar, podríem dir, torçat una mica pel Morabanc, sobretot perquè el Tenerife va exhibir bones maneres, guanyava de nou en acabar el primer quart, però la intensitat, sobretot defensiva, del Morabanc Andorra va ajudar a capgirar les coses al descans, ja un marcador baix, 33-33, però ja hi havia un empat, i entre el tercer i el darrer quart l'equip de Peñarroya va acabar fent la diferència, va arribar a tenir avantatges de 10 punts, i al final, tot i que el Tenerife mai es va despenjar i va lluitar fins al final per la victòria, doncs podríem dir que des del tir lliure va acabar matant el Morabanc al partit i va aconseguir una victòria important. Es mantenen les dues victòries de diferència respecte al Bilbao, una mica enganyós, perquè el Bilbao té aquesta setmana, hem d'estar molt atents, un partit davant del València.
Sí. Recupera, té mal soci per gestionar una victòria, però evidentment que la pot fer, això està clar.
Sobretot perquè juga a casa, i el fet de jugar a casa doncs li dona un plus a un Bilbao que va guanyar a Sevilla, va guanyar al Betis, jugava a la mateixa hora que el Morabanc Andorra, la combinació perfecta hagués estat una derrota al Bilbao, però la veritat és que va tirar el partit endavant amb molta solvència, va guanyar amb facilitat. Per tant, ara mateix jo diria que els bascos són el principal rival. Estudiantes, que va guanyar, i Fuenlabrada, que va descansar, estan a 3 victòries del Morabanc, falten 6 jornades per acabar la competició, 6 partits. Han de fallar molt Bilbao i Morabanc Andorra perquè qualsevol d'aquests dos equips, Estudiantes o Fuenlabrada, accedeixin al 8è lloc.
Recupera aquesta setmana el partit.
Sí, dimecres.
El dimecres. Per tant, sí. Cas de victòria es podria posar una. I calendari que li queda a un i a l'altre. A banda d'aquest partit contra el València, el Bilbao, mentre el Morabanc Andorra visita la pista de l'Unicaja, ells reben el Obradoiro. Per tant, aquí es veu ja la dificultat d'un i altre. El Morabanc rebrà el Fuenlabrada, mentre que el Bilbao anirà al camp de la Penya. Penya que està fent tots els esforços per fugir de la zona baixa i ahir va aconseguir una victòria molt important. El partit que podrà arribar a ser el millor fonamental és precisament el de la jornada 31ena, quan el diumenge, a partir de 2:15 del migdia, el diumenge 30 d'abril, visitarà precisament el Morabanc Andorra la pista del Bilbao. A la antepenúltima jornada de Lliga, el Morabanc Andorra rebrà el València, mal client, com dèiem, per aquest tipus de negoci, i el Bilbao se'n va a Tenerife, mal client també, eh? Vull dir, aquí els dos tenen un rep i una altra marxa amb unes sortides complicades. A la penúltima jornada de Lliga, el Bilbao, derbi basc contra el Baskonia, també complicadet. Mentre que el Morabanc visitarà la pista del Betis, i tot i que és un equip que la veritat no ho està fent gens bé, canvi d'entrenador de nou, etc, etc, doncs aquests equips al final es transformen en molt, molt, molt perillosos. I l'última jornada de Lliga, el Morabanc rebrà el Real Madrid, no cal que diguem massa res, mentre que el Bilbao visitarà l'Herbalife Gran Canària. Per tant, un partit clau, evidentment, el que els enfrontarà, sí. I jo diria molt important aquesta pròxima jornada, com dèiem, perquè pot arribar a reduir-se a 1 o a 0 les victòries, depenent del que facin en aquest partit ajornat.
Sí, per això diem que hem d'estar molt atents al que passi dimecres, perquè dues victòries fins i tot donarien marge al Morabanc Andorra per ensopegar a Bilbao, per perdre aquell partit. En canvi, amb una victòria, el Bilbao tindria possibilitat d'avançar-lo a la classificació. Quan vas a remolc, ja és molt més difícil. I una qüestió interessantíssima també, l'averaix entre aquests dos equips. Sí. Va guanyar de 4 el Morabanc Andorra en la primera volta, per tant, poc marge també. Si hi ha una derrota,
no hi ha coixí, doncs,
que sigui per menys de 4.
Molt poc coixí.
Estaria bé.
Bé, això, evidentment, no hi pots comptar més que precisament a l'última possessió.
Sí.
Si estàs de 3 no? I queden 10 segons, ells t'intentaran fer una falta, saps? Sí, encara que no l'haurien de fer, per la veritat, i tu has d'intentar evitar-ho, vull dir que això s'ha de ser...
I és curiós, no?, perquè de vegades aquestes coses no les penses quan estàs en la primera volta. Sí. Jo no recordo el final del partit, imagino que seria molt igualat, no recordo el final del partit entre el Moravanga Andorra i el Bilbao, però sí que és veritat que hi ha dies que potser estàs guanyant, posem per cas de 8 punts, no?, i dius, va, l'última possessió me la guardo, no?, ja està decidit el partit, sí, i no arrisco, i després resulta que...
Allò que els jugadors esgoten el temps, sí, i a vegades pot arribar a ser molt, molt important, com en aquest cas.
I jo penso que ho tenen clar, quan és primera volta, això no acostuma a passar, intenten jugar-ho fins al final. Del partit de dissabte, què podem rescatar? Doncs 5 jugadors amb 10 punts o més, això és molt important per al Moravanga Andorra.
Això és la bomba i això ha passat moltes vegades.
Sí, i en aquest cas amb un destacat, potser per sobre de tots, David Walker, el nord-americà, sembla que torna a estar fi, tant en defensa com en atac. I després també, doncs això, la capacitat de reaccionar a l'equip no és nou, el poliesportiu d'Andorra doncs ve succeint moltes vegades. Proper compromís, tu has repassat el calendari, a la pista de l'Unicaja, campió de l'Eurocup, que guanyava aquest cap de setmana, compromís difícil, un Moravanga Andorra el que li costa, tot el que guanya a casa li costa guanyar-ho fora, i tot i així Joan Peñarroya ens deia que ell creu que d'aquí a final de temporada alguna alegria fora hi haurà, esperem que sigui la de Bilbao, valdria doble aquesta.
Evidentment, evidentment. Ara bé, si és aquesta d'Unicaja, tampoc passa res,
No, també. Va, ja estaria, ja estaria al sac, Ja estaria al sac.
Això segur. Unicaja, evidentment, que va caure aquí, com han caigut tots els equips, tret del Baskonia, d'entre els que han visitat la pista. Encara faltarà el Real Madrid i Fuenlabrada, i ja està. Sí. I València.
Sí. No, clar, València ve aquí. Sí.
València ve aquí, sí.
Sí. Fuenlabrada, Madrid i València, sí, senyor. Exacte. Aquests tres són els de casa, els de fora, com tu has dit, Bilbao, Sevilla i Unicaja. Sí, són aquests tres.
Doncs el calendari que li queda per davant en el Moravanga Andorra, partit, com dèiem, diumenge a partir de 1:15, com sempre, en directe per Ràdio Nacional d'Andorra i Andorra Difusió. Una altra transmissió que hi ha hagut aquest cap de setmana és la del rugbi.
Sí.
El Joan López ens va poder transmetre aquesta derrota àmplia, sense pal·liatius, 57-17, dels Isards contra Israel.
Una selecció andorrana de rugbi que necessitava ajustar el marcador, aconseguir un punt de bonus per no estar pendent d'un altre resultat, o per estar menys pendent, podríem dir, d'un altre resultat, que és el que arribarà el mes de maig, i ara sí que caldrà estar molt pendent, partit entre Xipre i Croàcia. Com que Andorra no va aconseguir puntuar, encara no està en la darrera posició del grup de l'europeu, que és el que està disputant aquest any, però una victòria de Xipre davant de Croàcia en un partit en què és factible que puguin guanyar xipriotes perquè juguen a casa, i això també és un plus, doncs relegaria la darrera plaça a la selecció que dirigeix Janot Martino i que significaria el descens. És una competició que ha canviat de format, cada any es comença de nou, són grups ajustats per qüestions geogràfiques, això sí, hi ha categories, per tant significaria baixar una categoria, i aquí és molt important el calendari perquè en funció dels partits que tens a casa o fora només és una volta, doncs et pot marcar molt, no? Si hi ha partits complicats a casa, doncs potser tens més possibilitats de puntuar. Andorra de moment només ha guanyat a Xipre, ho ha fet amb el punt de bonus pels xipriotes i la cosa se li ha complicat. Un equip que curiosament es va posar per davant en el marcador, només començar el partit, la selecció andorrana, però després no va poder davant una Xipre més forta físicament, que sobretot en la segona meitat va fer valer la diferència. Andorra moltes baixes tenia, va anar amb molt joves i segurament la profunditat de la banqueta va penalitzar el combinat nacional, els Isards, que com diem acaben la seva participació en aquest campionat d'Europa, però han d'estar molt pendents també del partit que jugaran el mes de maig Xipre i Croàcia. Podem dir que la selecció comença a viure un petit relleu generacional, és important també que sigui un relleu a com passat, van debutar, o hi havia a la llista, 6 debutants, molts d'ells integrants de la selecció sub-18, que els darrers 2 anys ha estat aquí lluitant i fent bons partits en aquests campionats d'Europa.
I tant que sí. Vinga, anem per la neu, 2 qüestions. Quilòmetre llançat, ja hi ha repartits els globus de cristall, i també l'última prova de la Copa del Món d'esquí de muntanya a la Vall d'Aran.
Sí, en el quilòmetre llançat hi havia 3 proves. A Gran Valira la pista arribarà a la Grau Roig aquest cap de setmana. Començava la primera divendres, dissabte i diumenge. I el que s'havia de decidir, el més important, era això, els globus de cristalls. Hi havia una senyora o senyoreta, no sabem exactament, que es diu Valentina Greggio, que arribava ja llançada perquè porta les darreres 15 proves guanyant en la disciplina de velocitat. Va aconseguir les 3 victòries també a Grau Roig i ahir ahir rebia aquest trofeu, tan emblemàtic, el Globus de Cristall, com a campionada del món, de la disciplina, del circuit en esquí de velocitat i en categoria femenina. En masculina hi havia moltes coses per decidir, hi havia un home, un francès que es diu Bastien Montes, que és el que duia avantatge en la general aquest cap de setmana i va saber doncs mantenir-lo, tot i que no va ser dels més destacats del cap de setmana. Hi va haver una doble victòria de l'austríac Erotshammer, que segurament podem dir que és el triomfador del cap de setmana. Sí que finalment la general se la va endur, el Globus de Cristall va anar per ell. Una prova a Gran Valira de quilòmetre llançat, una cita, com diem, en tres curses independents que tenien la seva pròpia puntuació per la general, en la que sempre, en els darrers anys, hi ha hagut un repte, que és arribar als 200 km per hora, rècord que es planteja l'organització com a repte intern a la pista Riberal. Van ser, i això va ser el primer dia de competició, 199,56. Ens deia Nadal Antor, el director de la Copa del Món, que ho donen ja com a 200, però al final, quan estem parlant de velocitats, no?
Cal ser precís.
Això mateix, els 200 no han arribat. Sigui com sigui, segurament, encara no estan per, ni molt menys els calendaris publicats, però segurament l'any vinent hi haurà una nova oportunitat d'arribar a aquests 200 km per hora, perquè Gran Valira segueix apostant per aquesta disciplina, podem dir, de velocitat pura.
Només que t'agafi, entenc jo, suposo, sense ser un especialista, que la neu es transformi un palet menys, malgrat que això comença d'hora, jo crec que això allisca més.
Sí, sí, neu i sobretot vent. És molt important, gairebé és més important que no bufi vent que bufi ni tan sols de cara, perquè el que interessa és que hi hagi estabilitat per als esquiadors que baixen a velocitats molt altes. Qualsevol petita velocitat amb el vent els fa ser més inestables. Clar. I perden doncs, això, aquesta capacitat aerodinàmica de baixar com a fletxes.
Aquells vestits que porten mateix, i que els panxells aquí porten...
Sí, uns alerons. Sí. Uns alerons per ajustar la velocitat i intentar anar el més ràpid possible. Hem de dir que la pista Riberal, per les seves dimensions, no és la més ràpida del circuit. Arriben a 250 per hora aquesta gent i aquí doncs, estem parlant, sí, aquí estem parlant de 200. Per tant,
I els veus com arriben i els que els costa frenar.
Sí, 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 una barbaritat. Però el que diem, no? És una pista que no és la més ràpida del circuit, això sí, des de fa temps doncs estan això trencant-se el cap per veure com poden fer que sigui la més ràpida i aquest cap de setmana, per exemple, ha funcionat, ja estava des d'altres anys aquesta rampa, una rampa que ajuda a guanyar acceleració, a guanyar uns quants metres a l'objectiu de ser el més ràpid. Mm-hmm. A veure si els 200 poden arribar.
Segur que sí. Segur
l'any,
que
l'any vinent.
Sophie Dusautoir ha fregat el podi.
Sí, quarta classificada en la cursa vertical darrere del circuit de la Copa del Món d'Esquí de Muntanya. Una esquiadora de muntanya que aquest any ni molt menys ha estat 100% amb l'equip nacional, sinó que ha anat fent participacions puntuals, ha anat disputant competicions puntuals, sobretot en la prova vertical, en la modalitat vertical, que és la que se li dona millor. I la veritat és que quan competeix, tot i no estar al 100% ni de preparació ni de ritme de competició, doncs allà està. Va estar a prop, a 42 segons de la tercera classificada, en aquesta darrera prova de la Copa del Món d'Esquí de Muntanya. En categoria masculina, Xavi Areny, el més destacat, més enllà per això de la posició número 20 en la prova de dissabte, això celebrava a la Vall d'Aran, en la prova individual. Ahir, doncs encara més lluny, els andorrans David Albós, 28è classificat en la vertical, i Sophie Dusautoir, que tot i que no està al 100%, doncs al final està sent la millor component de l'esquadra andorrana. Quan pot participar, és una esquiadora ja d'una edat, i ella mateixa ja va dir que aquesta temporada no es dedicaria, no estaria de ple a l'equip nacional. Una llàstima perquè segueix fent les coses molt bé.
I tant que sí. I un parell de qüestions menys. Abans d'acabar, la resta de temes a les 8 del vespre al Zona Esports i també avui al Dia E, a partir d'un quart de 3.
Això mateix.
Andorra Televisió, sabem convidats?
Doncs tindrem judo. Tindrem convidats de judo i un home que ha acabat una temporada irregular. Ell es diu Lluís Marín, és un dels esportistes més destacats del Principat. Va fer balanç la setmana passada i avui el Dia E doncs estarà per repassar el que ha estat aquesta temporada.
I a veure si sap si s'ha d'operar o no.
Sí, sí, perquè estava pendent. Sí, jo crec que és aquesta setmana quan ho acabarà de saber, el primer, o no sabem si a l'últim diagnòstic.
Ell volia evitar-ho a tota costa.
Sí, perquè això significa doncs mesos de recuperació, i encara que sembla que la propera temporada està lluny, en esquí, en esports d'hivern, es comença molt aviat la pretemporada. Si comences una mica coix, malament.
Hi haurà informació de tot, en el Son Esports a partir de les 8 del vespre, en els diferents informatius, en el Dia E, amb el C. San Juan, sí, que presenta, em sembla, avui el dia. Tanquem parlant del Futbol Club Andorra, que em dóna la sensació que, evidentment, que ho va intentar, però que ha perdut una molt bona oportunitat.
Jornada interessantíssima al grup 1 de la primera catalana. Els quatre primers s'enfrontaven entre ells, els colíders Horta i Futbol Club Andorra, tercer classificat els Sants, quart Llagostera B. Aquí la possibilitat era, doncs, ampliar distàncies amb els dos perseguidors, perquè el primer puja directe, el segon promociona, i tenia la possibilitat l'Horta i l'Andorra. L'Horta jugava a casa contra els Sants abans que l'Andorra, i va perdre 0-1. Per tant, l'Andorra tenia possibilitat, que jugava al Llagostera ahir la tarda...
Mira, això em sona.
...de ser líder en solitari. Efectivament, Et sona a una categoria una mica més superior,
Una mica per dalt, sí.
Sí, això mateix. Doncs allà que va jugar l'Andorra i va acabar perdent 1-0. El mateix resultat que va encaixar l'Horta el va encaixar l'Andorra. Un gol a la segona meitat d'un Llagostera B. Avui tenim imatges a l'informatiu, per tant, a tothom qui li interessi pot veure una mica quatre pinzellades del partit. Un Llagostera B que va estar més intens que l'Andorra i va trobar el gol i finalment va ser el guanyador. Ara què passa? Doncs que segueix havent-hi els mateixos co-líders, Horta i Andorra, però el Sants està a 3 punts i el Llagostera B està a 4. La distància era de 6 i 7 punts respectivament abans, amb la qual cosa s'estreny la classificació, 6 partits per al final de la Lliga i amb duels directes com per exemple un Andorra-Horta o un Sants-Andorra. Per tant, moltes coses per decidir-se encara en aquesta primera catalana. Oportunitat perduda, com tu deies, jo crec que ho veu tothom, no? Que l'Andorra tenia una gran oportunitat ahir diumenge per consolidar, per quedar líder en solitari i consolidar aquestes aspiracions d'ascens. Això no vol dir que hi hagi res perdut, absolutament tot obert.
I tant. Derrota de l'Andorra Hockey Club contra el Casanenc, empat del Sant Julià de Futbol Sala a casa contra l'Hospitalet, i alguna qüestió encara que vols afegir?
Sí, la Copa Davis. Durant tota la setmana l'equip andorrà ha estat competint a Bulgària, a Sosopol. Bé, amb...
Contra els equips i contra la pluja.
Sí, la pluja va jugar, sobretot al principi, va ajornar la primera jornada, també va haver-hi ajornaments en la segona. Podem dir que l'equip andorrà, doncs, ha quedat al final 11a posició dels 15 que hi participaven, va quedar tercer del seu grup, això el va ficar dins dels creuaments per ser entre 11è i 12è, i finalment va aconseguir aquesta 11a posició amb una derrota davant d'Armènia, que bé, tot s'ha de dir, després que el més jove de l'equip, l'Eric Cervós, que havia disputat partit de dobles, se li donés l'alternativa en individual. Jo crec que va ser un gest que està molt bé, del capità de l'Uran Recuder, que al final és una setmana de competició, si no pots ascendir, no pots estar a dalt de tot, tampoc tens perill de baixar,
dona experiència,
doncs, això mateix, dones l'alternativa. Va perdre l'Eric Cervós, això potser també va minvar els resultats de l'equip andorrà. Finalment va caure per 2-1 contra Armènia, ni molt menys culpa de l'Eric, perquè hi havia empat a 1 i el partit de dobles el van disputar Jean-Baptiste Pux i Laurent Recuder i van perdre el punt decisiu. Bé, un equip de la Copa Davis que té dos homes molt experimentats i el jove que ve per darrere, a veure si es pot mantenir aquesta estructura al màxim d'anys possibles i si algú s'afegeix a l'Eric Cervós per donar continuïtat a aquesta participació. Sabem que en tenis, doncs, pocs practicants, pocs jugadors que estiguin en competició al país, si es vol estar a la Davis, doncs s'ha d'intentar treure gent.
Gràcies, David.
A tu.
Amb els esports marxem. David Carmona, Viviana Besolí, Òscar Royo, Xavier Albert... I en nom de tots, amb molt de gust, qui els ha parlat, Àlex Lliteres. Demà la cònsul major d'Andorra la Vella, la senyora Conxita Marsol, serà la cinquena de les entrevistes amb els cònsuls del país. Gràcies. Fins demà. Adéu-siau.